Lluís Martínez Sistac, arquebisbe de Barcelona. Bon dia, monsenyor, i moltes gràcies.
Bon dia.
La renúncia del papa Benet XVI ha de servir d'exemple per casos de gent que s'eternitza en els seus càrrecs?
Jo penso que el papa ha pres una decisió, sens dubte, molt personal. Cadascú ha de prendre la decisió que en consciència consideri que ha de prendre. El papa va ser escollit pel col·legi cardenalici ara fa uns 7 anys i 8 anys i va acceptar-ho per fer un servei a l'Església. Ell, per l'edat avançada i perquè les seves forces ja no responen del tot, ha considerat que no pot fer-ho d'una manera adequada, servir a l'Església, i per tant presenta la renúncia. Renuncia, perquè no ha de presentar la renúncia a ningú.
L'Església, que sigui clement, la titllem de vegades d'antiga, moltes vegades, i clar, de fet té moviments extraordinàriament lents amb la rapidesa amb la qual funciona la societat en aquests moments, i que encara hi ha moviments que són molt difícils de poder entendre la societat actual. S'ha rejuvenit amb aquest gest gairebé inèdit d'un papa que renuncia a un càrrec?
Sí, jo penso que sí. Miri, l'Església és vella i nova, és vella i jove, ho ha dit molt bé vostè. De fet, hi ha l'esperit que mou a les persones i surten coses inèdites, coses novedoses, que responen als reptes del món i de la societat. Hi ha coses de molts segles, és a dir, és com una barreja, és com una realitat complexíssima, que a vegades només la mirem des d'un angle, però si la mirem des de tots els angles, és com una joia, és com un diamant, que té reflexos molt diversos, i em sembla que hem de tenir aquesta visió una mica ampla. Penso que sí, que és una... Bé, indica que una persona, doncs, és coherent amb la seva consciència, és molt decidida, és molt valenta, és molt lúcida en prendre aquesta decisió. No fàcil, ell ho ha dit. Ahir, quan ho va anunciar, va dir que era una decisió molt important per l'Església. Sens dubte que ho és, sí, sí.
Ara s'obriran 50.000 preguntes, enigmes, incògnites, gairebé relats novel·lescos, llibres. Segur que sortirà molta informació del perquè de la renúncia. Es parla d'enfrontaments i de lluita silenciosa per succeir-lo. Ahir, fins i tot, un taxista ens parlava aquí que la ràdio anava ple també d'una mena de papir que hauria arribat amb amenaces de mort al Sant Pare, que això l'hauria fet renunciar. Ara ha començat una lluita silenciosa realment per succeir-lo?
Miri, la imaginació humana és infinita, per tant poden sortir moltes coses. Però jo estic convençudíssim de que la seva actitud i el seu procedir és diàfan. Ho ha dit en dues idees juntes. L'edat avançada i considerada que no tenia les forces suficients per poder servir adequadament a l'Església en aquest moment. Pensi que ara, doncs, ja ha anunciat la Jornada Mundial de la Joventut el mes de juliol a Rio de Janeiro. El papa sempre hi ha anat. Ell devia pensar, hi pots anar i no hi pots anar, amb tota la joventut. Ha pres aquesta decisió amb aquesta coherència. No hi veig més coses. No, crec que no hi ha res més que això. I realment, doncs, sí, obre un període nou a l'Església, que per altra part l'Església ho ha fet moltes vegades, perquè aquest papa no és pas el primer el que ara renuncia, sinó que n'hi ha hagut molts altres, i el Col·legi Cardenalici ens haurem de reunir per elegir un nou papa.
Parlava vostè de la imaginació humana. El que no és imaginació humana, sinó una evident realitat, són els escàndols de pedràstia que han envoltat l'Església Catòlica, la filtració de papers personals en l'anomenat afer Batilix. Això pot haver ajudat també a la presa de decisió? Crec que això va absolutament en paral·lel.
Jo penso que això ha desestat el papa, sens dubte, perquè prendre decisions molt enèrgiques, com les va prendre, amb una tolerància zero, no és fàcil. Però penso que ha fet un servei molt preuat a l'Església, a la societat i al món. I, per tant, és tot un exemple, també, per altres que tenen responsabilitats socials. Bé, jo penso que això, tot això ajuda. En la vida, quan nosaltres anem fent coses i ens dediquem als demés, l'anem gastant, és com un ciri. Si el ciri està apagat, sempre té la mateixa altura, no es gasta. Però si el ciri s'encén, es va gastant. Això és la nostra vida.
Vostè és l'únic que tindrà dret a vot a la successió de Benet XVI, l'únic català. Vostè té clar quin és el candidat a la successió?
No, no, és que la sorpresa d'ahir va ser fenomenal. No ens ho esperàvem, i per tant, ni pensar-hi. Tot això s'ha d'anar digerint i després s'ha d'anar pensant, i després també les reunions que fem, doncs, amb els cardenals, anirem pensant i anirem trobant una solució, i amb l'ajut de l'Esperit Sant, doncs, crec que trobarem la millor solució per l'Església en aquests moments, d'una Església que està oberta a moltes coses, però fonamentalment al servei del món, amb la nova evangelització i amb l'evangelització, és a dir, l'anunci de Jesucrist. No podem perdre de base. Per què? L'anunci de Jesucrist, que sembla una cosa molt espiritual, ajuda moltíssim també al món, perquè ajuda a la conversió dels cors. Totes les corrupcions que hi ha arreu del món, escolti'm, si es converteix el cor de les persones, les estructures poden ser les que siguin, que han de ser les millors, però si el cor de les persones està convertit, les coses fan bé. Si les estructures són molt bones, però el cor de les persones no s'ha convertit, i és egoista, i és corrupte, la corrupció existirà igualment.
Ara precisament que em parla de corrupció és la meva última pregunta, després deixo que tant l'Antic com el Graupera, com l'Esperança Garcia i l'Eusebi Val puguin fer alguna pregunta si consideren a l'arquebisbe de Barcelona, tot i sabent que d'aquí a 10 minuts ha de marxar. Però parlava precisament d'aquesta renúncia. Començava avui el programa que per escoltar la paraula dimitir i per conjugar-la hem hagut de venir avui fins al Vaticà. Vol dir que alguna cosa s'està fent malament quan la sensació política moltes vegades és d'un extraordinari femer. Això és un exemple, repeteixo, de la gent que s'eternitza en els càrrecs, monsenyor?
Sí, jo penso que és un exemple. La vida de les persones, la vida dels cristians, d'alguna manera ha de ser testimoni, i bon testimoni. Amb aquest gest, el papa, difícil de prendre, perquè té una responsabilitat en tota l'Església Universal, doncs ha pres aquesta decisió, penso que és un bon exemple també per altres, i cadascú ha de veure en consciència el que ha de fer. Tampoc no va flot per mimetisme aplicar a tothom d'una manera doncs absoluta, però penso que és un testimoni molt important i que jo crec que la societat i el món l'està valorant positivament.
Molt bé. Alguna pregunta? Una sí. Pregunta per la... Sí,
Jordi, a mi m'agradaria preguntar-li a monsenyor Sistac, tenint en compte que, com tu m'ho deies, serà un dels 5 electors espanyols que estan a la conclau, des del punt de vista personal, com s'aborda humanament l'elecció d'un nou papa, tenint en compte que el papa, diguem-ne, no s'ha mort, sinó que s'ha dimitit, sinó si té alguna importància, sobretot en base a la seva experiència, perquè vostè va estar al conclou anterior.
No. Jo és el primer que estaré, perquè el papa em va fer cardenal el 2007, jo sé aquest cardenal. Aquest papa, no tinc experiència, però penso que serà un esdeveniment eclesial, esclar, es pot veure des de tots els punts de vista, no? Nosaltres ho hem de veure des d'un punt de vista eclesial. L'Església no és només una estructura, que ho és, humana, però també hi ha tota la dimensió de presència de Jesucrist i del seu esperit, i de la fe, i de la comunió, i de la pregària. Per tant, tota la pregària de tota l'Església farà que ens ajudi i que puguem escollir la persona que creiem en consciència. És seriós, eh? Suposo, vaja, que ha de ser molt seriós quan votes, fas aquell jurament de buscar la persona que davant de Déu consideres més adient per poder servir a l'Església i servir al món. Per tant, això t'hi jugues la teva pròpia consciència i també, en fi, la teva responsabilitat humana i cristiana i sacerdotal i episcopal, no? Per tant, em sembla que és una cosa que té unes garanties.
És humana,
certament, és un sistema. Es pot fer de moltes maneres. Saben que hi ha 3 maneres de fer. Un és per escrutini, és a dir, per elecció, en 2/3 més 1, si es conserva el més 1 després de 2/3, la majoria. Després hi ha un altre sistema, que no és tan habitual, que és per compromissaris, per, és a dir, s'escolleixen uns quants cardenals perquè aquests facin la seva elecció. I un altre és per aclamació. Si un cardenal diu, jo considero que el papa ha de ser aquest, i tots diuen, jo l'elegeixo, i això és unànim, també queda elegit. Són 3 sistemes, el més normal és per elecció, perquè potser és el més objectiu, papereta secreta, davant de Déu i a la Capella Sistina, amb el judici final en allà, a l'absis, i en allà entregar la papereta, suposo que dius, aquí no s'acaba tot en aquest món. Nosaltres creiem
que... He llegit que, a més, amb una lletra diferent a la seva, no sé si això...
Bé, sí, que no s'identifiqui massa, sí. Però vaja, no tinc experiència d'això. Suposo que són aquestes normes concretes.
Vigilem amb les lletres diferents, eh? Vigilem amb les lletres diferents escrites a mà. L'Eusebi Val, des del Vaticà.
Sí, bon dia, cardenal.
Bon dia, jo voldria
incidir una mica en aquesta qüestió de la dimissió que d'alguna manera trenca el sistema vitalici, no? D'un papa vitalici. Ja sé que hi ha hagut precedents històrics, però són de fa més de 600 anys. Jo li voldria llegir un comentari que fa avui el diari La República, a la portada, el seu director Ezio Mauro, que parla d'aquesta decisió com una irrupció de la modernitat a una institució de 2.000 anys d'història i que també canvia radicalment l'estatus del papa, no? De la institució papal. Vostè què en pensa d'això?
Sí, certament. No és una innovació. El fer-ho sí, però hi ha hagut altres casos a la història. S'ha citat aquí, ha sortit, no? Celestí, Gregori XII, etc. Per tant, ara el que no s'ha posat en pràctica, sí, 600 anys sense posar-se en pràctica, sí, és una innovació. Per què? Doncs perquè suposo que no tot és... a vegades també hi ha... depèn molt de la personalitat de cada papa, de la seva reflexió. Ell diu que repetidament ho ha reflexionat en la seva consciència i davant de Déu. Perquè és una decisió, diu, molt important, i ho és. Ho és pel present i ho és pel futur, certament. Ara, d'alguna manera, per tant, la institució papal, el papa, el bisbe de Roma, doncs sí, i successor de Sant Pere, pot sempre renunciar. I això en altres casos, per exemple, els abats de molts monestirs, és per sempre, però poden renunciar. Bé, això, els bisbes ho tenim, que als 75 anys es presenta la renúncia, però després el papa te l'ha d'acceptar i pot allargar-te anys i anys, no? Bé, per què? Perquè també depèn de cada cas. Hi ha persones que fins a la mort doncs estan lucidíssimes, bueno, però aquesta persona hi està fent un bon servei, també no necessàriament doncs ha de presentar renúncia. Però la porta ha estat sempre oberta, sempre.
Mm-hmm. Acabo amb l'última pregunta meva, monsenyor, perquè és que no tenim més temps. Parlàvem de la successió, i aquí ha sortit, ja comencen a sortir, permeti'm, però això és com tot, comencen a sortir travesses, i fins i tot passa com amb els Jocs Olímpics, que diuen, no és que ara tocaria un de l'Amèrica Llatina, no és que ara potser ja tocaria que fos un italià, perquè després de venir... ja sap com funcionen aquestes coses. No em sabria dir per on creu que hem de situar en el mapa el futur papa? Si realment existeix aquesta possibilitat de que tocaria un de l'Amèrica Llatina o potser un italià...
Bueno, l'Església, jo penso, moltes vegades ha succeït, no?, que els camins de Déu són inescrutables. I, llavors, bé, vagi a saber, quan estiguem tots reunits, amb les reflexions que puguem fer, el que pensant en les persones en concret, amb les seves capacitats, i pensant en el moment històric concret, perquè un papa és per un moment determinat, amb una visió de futur, sens dubte, amb una Església que ha de servir al món, i que, sobretot, ha d'evangelitzar i anunciar Jesucrist, perquè això és el més important, que no vol dir desentendre's dels homes i de les dones, i dels problemes d'avui, en absolut, però realment anunciant a Jesucrist el seu evangeli, la doctrina social de l'Església, fa que transformem també aquest món. Llavors busquem la persona més adequada. De quin continent? Jo penso que més que buscar quin continent és buscar quina persona, que és d'un continent o d'un altre. Això, sí, les estadístiques, els diaris, els mitjans de comunicació aniran comentant, però l'important és trobar la persona més adequada, i esperem que amb l'ajuda de tots, amb la pregària de tot el poble de Déu i amb l'ajuda de l'Esperit Sant, els cardenals serien capaços de trobar-ho.
Ha de ser jove?
Miri, doncs hi ha opinions, jo no hi he pensat. Pues, un papa ja bastant, com va ser Joan XXIII, de transició, va fer un concili que feia més de 100 anys que no s'havia fet cap concili ecumènic. Depèn, aquest papa doncs ha exercit, perquè encara fins al 28 la seu està plena, per tant doncs encara és el papa i el bisbe de Roma, fins al 28 d'aquest mes, bé, 8 anys, ha fet un servei. Depèn, tot té avantatges i inconvenients. Però jo torno a pensar que és la persona. Si la persona és molt adequada, sigui més gran o sigui més jove, sigui d'un lloc o d'un altre, l'important és la persona com en tot, perquè les institucions les fan les persones, i si la persona és adequada, durarà els anys que Déu vulgui, perquè això tampoc ho sabem, però és igual, a vegades en pocs anys es fan moltes coses i en molts anys es fan menys.
I vostè?
Què?
No li agradaria?
Oh, això és una responsabilitat tan gran que només és si et cau a sobre has d'acceptar-ho o no acceptar-ho, però això ni s'hi pensa.
I li pot caure a sobre o no?
Molt sincer.
Eh? I li pot caure a sobre?
Miri, si entrem 120 cardenals, pensant només en els de dintre, és una possibilitat entre 120, però també no ens podem... De fet, ja sabem que pot ser un de fora, que no sigui del Col·legi Cardenalici reunit en el conclave, però, en fi, això ni he pensat.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, bon dia, repeteixo, moltes gràcies.
Bon dia.